Pérez, bona vesprada.
Bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Molt content d'estar aquí.
Me n'alegro. I nosaltres de que estigues aquí amb nosaltres. Roger, et presento, ja he explicat una mica els continguts, expliquem per què ens visites i ens expliques detalls de la teva història, però abans volia traslladar-te la pregunta que els hi fem avui als nostres oients. Crec que coneixent-te una mica, que t'he investigat i t'he estudiat una mica, sé per on aniran els trets, però a veure què ens dius. Com valores tu el catecumenat per adults?
Ves, molt bona pregunta.
Vale.
Bueno, en el meu cas crec que he viscut el catecumenat d'una manera molt particular, sí. Des de la parròquia de la Palma de Cervelló, uh-huh. on se m'ha fet un acompanyament molt, molt bo i molt particular, però crec que el catecumenat per adults és molt poc transparent, potser cap a la gent que el necessita. És a dir, en el meu cas, quan vaig decidir començar aquest procés, uh-huh. ni tan sols sabia que es deia catecumenat, no sabia que havia de fer aquest camí per rebre els sagraments de la iniciació cristiana,
sí.
i va ser algo que a la pròpia parròquia m'ho van anar dient, m'ho van anar explicant molt bé, uh-huh. però potser sí que no, per mi va ser difícil trobar aquesta informació o saber que podia accedir per aquesta via a l'església, uh-huh. i vaig tenir la sort de conèixer qui és ara el meu padrí i de conèixer el mossèn de la meva parròquia, que em van poder fer aquest acompanyament, però potser d'una altra manera no ho hagués descobert mai. Recordo que buscava per internet com em puc batejar, no?
Sí.
I no ho trobava.
És molt interessant perquè, evidentment, cal escoltar les persones que l'heu recorregut, i en aquest sentit m'agrada molt aquesta reflexió, que també és una petita crítica per ajudar-lo a millorar, evidentment, que és dir, escolteu, n'hi ha que donar-li més publicitat, més visibilitat, perquè de vegades a lo millor la gent, per no conèixer-lo, per no tenir-lo al cap, per no saber el que és, per no saber en què consisteix, doncs ni s'ho planteja, no?, de vegades. Doncs és interessant, m'ha agradat la teva primera resposta. El Roger Pérez té 25 anys, Déu-n'hi-do, jove, però jasp, jove, però sagradament preparat. La meva cultura vuitentera surt cada dos per tres en aquest programa. És natural de Vilanova i la Geltrú, però viu a l'àrea de Barcelona des de fa un temps, un barceloní més, segur, Roger. És matemàtic, atenció, i treballa en una multinacional tecnològica. Té tres grans passions, que ja us les avanço, té a veure també amb la seva fe i amb la seva... I ara veureu com ho lliguem tot. Les tres passions són la muntanya, la filosofia i les lletres, tant llegir com escriure. Aquí compartim sobretot la tercera. Jo la muntanya no la toco tant. I resulta que Roger ha viscut darrerament, com ell mateix ens ha explicat, una història també molt passional, aquesta trobada personal amb Jesucrist. Fins al punt que, atenció, va rebre els sagraments de la iniciació cristiana aquest any, a la vetlla pasqual, concretament el dia 17 d'abril. Estem parlant, Roger, del bateig, la confirmació i la primera participació en la Eucaristia. Ara fem una retrospectiva, ens expliques una mica d'on venies i quin va ser el camí que vas recórrer fins a arribar aquí, fins a aquest moment, Roger, però vetlla pasqual, bateig, primera participació en l'Eucaristia, confirmació, com vas viure aquest moment? Perquè jo l'he viscut com a espectador, com a participant d'una assemblea, no el teu, sinó un altre, uh-huh. i em va ser molt, molt emocionant.
Sí, però no va ser com jo esperava.
Ah, això...
És a dir...
Com ho esperaves i com va
ser? Sí,
va,
exacte. Va, jo esperava que fos com al final d'una etapa, uh-huh. i, per tant, esperava que la meva reacció emocional fos segurament de plorar, no? de com d'alliberació, d'alleujarament, no? Però, en canvi, vaig tenir una sensació completament diferent. Va ser la sensació de l'inici d'una nova etapa, de l'inici d'una nova vida, no? Perquè, al final, el bateig és renéixer en Jesucrist, no? Uh-huh. I, a més... En comptes d'emocionar-me amb llàgrimes,
sí.
sentia una felicitat enorme. I em vaig sentir molt estimat. Crec que és el dia que més estimat m'he sentit mai.
Però pel que t'escolto, serenament, no va ser una explosió, diguem-ne, emocional, sinó que va ser una cosa serena, suau.
Sí. Jo esperava desmuntar-me de les emocions, però no, va ser molt, molt sencer. Vaig estar, exacte.
Doncs, escolta, jo crec que és la sensació... Cadascú ho veurà d'una manera, evidentment.
Sí.
Però a mi m'agrada aquesta sensació que vas tenir. Em sembla que és madura, adulta. Ho veig mm-hmm. bé. Anem una mica als orígens. Roger, descrius la teva família com... utilitzaré aquesta paraula, però la podem matisar, anticlerical, no creient, en principi, la teva
sí,
família.
Sí, així és. Sí.
Tu vens d'un entorn no creient.
Així és, sí.
Vale. I què ha significat per tu la filosofia? Dèiem que és una de les teves passions. De fet, expliques que el pensament, el raonament, ha estat una via, una de les cinc concretes que tu descrius, per apropar-te a Déu, per descobrir-lo.
Sí, és a dir, jo sempre he estat, des de petit, una persona molt, molt reflexiva, i quan algú reflexiona molt i es fa moltes preguntes, acaba arribant a preguntes molt incòmodes, no? Que és, per què he nascut? Què faig en aquesta vida? Què vol dir l'univers? Què és el que he de fer? Què és el que no? No? Preguntes molt complicades de respondre. I des de petit ha sigut per mi una búsqueda, no? Una recerca d'aquestes respostes a través de moltes maneres, i una d'elles ha estat, doncs, la filosofia.
De fet, dius que als 18 anys ho tens com molt localitzat, aquest moment, no ho sé, ara em pots explicar. Vas arribar a una conclusió, a la qual, per cert, arriben moltes ments científiques, no? Que és, bueno, no la dic jo, vas arribar a una conclusió que és... Quina és la conclusió, Roger?
Bé, diguem que abans de ser cristià, o reconeixem sí. com a cristià, sí. vaig reconèixer com a creient, o com a monoteista, i sí, a través de doncs, aquestes reflexions, a través de la meva formació com a matemàtic, vaig arribar a la conclusió racional de que Déu existeix i que és, a més, és irrefutable.
Jo no mai, ho he explicat mil vegades en aquest programa, no mai recordo els autors, però les cites sí que se'm queden molt al cap. I n'hi ha una, no podré citar l'autor perquè no el recordo, que diu que cal tanta fe per negar l'existència de Déu com per reconèixer-la.
Sí.
Perquè al final ja arriba a un punt en què la ment humana no pot explicar l'equilibri perfecte, mirant la natura i mirant la ciència, l'equilibri perfecte que es dona perquè existeixi la vida i perquè existeixi aquest planeta, l'univers, les galàxies, etcètera. No?
Ah, exactament. I de fet, qui és capaç de ser tan prepotent i no, de negar una cosa que, a més, és que per definició no està al nostre abast comprendre-la, no?
Sí.
Per tant,
amb una mica d'humilitat, com a mínim, deixes la porta oberta. Com
exacte,
a mínim.
Sí.
De fet, tu parles de cinc vies, cinc camins que t'han apropat a Déu. Per exemple, la creació, que jo crec que va per aquí, no? Aquesta meravella de la creació. Però també tenim les crisis, en aquest cas una crisi juvenil.
Sí. Sí, bueno, crec que és part també de la història de conversió de molta gent. Quan, sobretot, quan tenim carències durant períodes de la nostra vida és quan potser també reforcem més aquesta búsqueda o aquesta recerca cap a coses desconegudes, que en aquest cas per mi era Déu o Jesucrist. I clar, bueno, he passat èpoques de la meva vida que no tenia potser el millor comportament o que no recorria... És a dir, que el buit que sentia l'omplia amb coses molt diferents de les que ara, no?
De fet, si em permets, hi ha una cita de l'Evangeli, no recordo tampoc quina en l'escritura, que diu que el Senyor, per parlar al cor de les persones, els porta al desert directament. Que és allà on parla amb més força, quan
així
et
és.
Veus sol, cansat, quan et veus buit, com tu dius,
sí.
Doncs és quan és el Senyor es fa més present, no? Jo crec que aquesta experiència qualsevol cristià l'ha de tenir, si no alguna cosa falla. També tenim la relació amb els altres, també una mica amb la relació amb els altres també vas, d'alguna manera et vas sentir cridat, no? a ser cristià.
Sí. Bueno, amics cristians, vaig tenir una exparella també cristiana, conèixer famílies cristianes, és a dir, el contacte. Clar, perquè jo venia d'un entorn completament no cristià, és a dir, a la meva família, el meu grup d'amics de tota la vida de l'escola, no hi ha ningú que tingui aquests valors, i per tant, a mi anant coneixent petites persones que em donaven exemple de vida i exemple de valors, em feia sentir, sobretot, reconegut. És a dir, durant aquest procés també m'ha adonat de que ara estic sent jo mateix. És a dir, jo sempre he estat d'una manera i no em podia desenvolupar perquè no encaixava amb ningú, òbviament. I el fet de rodejar-me cada vegada de més gent cristiana i poder sentir que els meus valors o la meva manera de veure el món no era tan estranya, sinó tot el contrari, doncs també fa que un vulgui sortir de l'armari, diguem. No?
Això té molt de mèrit, jo penso, perquè normalment, I ho hem experimentat tots. La nostra ansietat de sentir-nos estimats i de sentir-nos en un lloc, sentir-nos envoltat, part d'alguna cosa, moltes vegades ens porta per camins, un altre cop, bé, que són els que ens anem trobant, i tenir la capacitat de dir, doncs escolta, sí que la vida m'ha portat per aquí o m'ha posat en aquell lloc, però jo sento que no encaixo del tot bé i he de continuar la recerca. Això té molt de mèrit perquè no és tan fàcil trencar amb aquesta dinàmica que et porta la vida. Per tant, aquí jo crec que hi ha un esforç de coherència amb tu mateix. Anem una mica al procés de catecumenat, si et sembla bé, perquè al final és que se'm quedaran moltes preguntes per fer, sempre em passa el mateix, preparo entrevistes de tres quarts d'hora i després vaig seleccionant una mica. Però jo crec que una persona que va ser clau va ser Víctor, un company de treball, no? Una mica. Sí. I què va passar amb Víctor?
Bé, Víctor és company de feina, sí. Però... Bueno, ara és un dels meus millors amics i el meu padrí.
Ah, sí, és ell.
Sí, ell va ser el
padrí
garant
de... Padrí de baptisme o de confirmació o de tot?
De tot. Ell va anar per totes.
Molt bé, hat-trick, l'ha fet un hat-trick el Víctor. Molt bé. Molt bé, i què va passar amb ell?
Bé, ell era una d'aquestes persones catòliques que estava en el meu cercle, no? Sí. I jo, en un moment de crida absoluta, fa un any, que sentia aquesta necessitat de fer aquest pas cap al baptisme, va ser quan li vaig preguntar, Víctor,
què faig?
Tu saps com em puc batejar? Perquè és el que t'he dit abans, ho buscava per internet.
I no trobaves.
No ho entenia, jo dic, bueno, potser és que vaig allà en una tarda, em bategen i ja està. No, resulta que no.
No és tan senzill. No és tan senzill. Cal aquesta preparació prèvia, que de fet, si es fa a l'edat que més o menys ho fa tothom, cap als 8 o 9 anys, es fa l'acompanyament durant un any o dos anys, però clar, quan l'adult arriba allà i ho demana, com és aquest procés? Com ha estat un any sencer de rebre catequesi, de rebre una preparació, d'escoltar la paraula, imagino, també?
Sí, va ser... Bueno, quan li vaig preguntar això al Víctor, em va dir, d'acord, vine un dia... A la meva parròquia, parlem amb el mossèn i que ens expliqui, perquè ell tampoc ho sabia.
Vale.
Aleshores, va ser quan vaig anar a missa. Mm-hmm. Bueno, jo ja portava un temps anant a missa.
Sí, clar.
I...
Sense participar de l'Eucaristia, evidentment.
Així, exactament. I va ser quan, bé, el mossèn va dir, tu el dimarts que ve, o el dijous, crec que era el dijous en aquell moment, vine aquí per la tarda i fem una catequesi, i jo, bueno... Vale. I així va començar tots els dijous, després van passar els dimarts, però totes les setmanes. També anant a missa el cap de setmana, també entre setmana, i vas, al final va ser com un intensiu increïble de rebre, doncs, aquesta formació que jo no tenia en absolut, no? I sí. Va ser... I per tant, també, jo em sentia com... un estudiant de primer de carrera, no? A la universitat, quan entra, clar, que tot ho veu nou, tot sí, li sí. Meravella, doncs...
És que jo, les persones que he conegut que han fet aquest procés una mica de conversió, fixa't, que l'Església té molt mala premsa i avui en dia, doncs, no està de moda dir que ets cristià i normalment hi ha molta discriminació negativa en aquest sentit, etcètera. Sí. Però la gent que arriba a l'Església sense com t'ho diria... sense manies i amb el cor obert, que normalment és per una crisi, normalment, normalment la gent arriba amb crisi de qualsevol tipus. En aquest cas és una mica diferent el teu, jo crec. Doncs és que és meravella de tot el que va descobrint, perquè diu, és que és increïble. Va descobrint l'amor de Déu, que a més es reflexa en els sagraments, es reflexa en la comunitat, es reflexa en la paraula, hi ha molts, diguem, molts aspectes. No sé si és la teva experiència una mica.
Sí, sí, de fet... jo he hagut de lluitar contra tot això. És a dir, jo fa 10 anys, amb 15 anys, ni m'hagués imaginat que estaria aquí parlant amb tu ara sobre la meva conversió. O sigui, i molts dels mites o dels tabús o de les fake news...
Els has viscut.
Clar, jo mateix els he propagat, segurament, no? Uh-huh. I, per tant, perquè era el que, bueno, he après a casa, he après al meu entorn i bueno, ja sabem que hi ha... que en el país en el que vivim, doncs, ara mateix és el que hi ha.
Per tant, per les persones que s'estan escoltant, Roger, i que pensen que l'Església és cosa del passat i que no té vida i que no té llum i que és una estructura envellida, què els hi diries una mica?
Els diria que l'Església no és una estructura. L'Església és la comunitat més gran del món, està formada per milions de persones que volen viure en comunió, felices, que volen viure en Crist, no? Fer les coses amb l'amor en el centre, i per tant també són persones, no? Aquestes persones, algunes imperfectes, i per tant...
Home, i tant.
Per això...
Jo no reproduiré el que sol dir quan em diuen no, és que a l'Església hi ha molts cures... Que... Normalment jo dic una frase que ara no diré perquè probablement perdria el lloc de treball, però sí, dic, sí, hi ha gent que té el cor embrotit, però hi ha molta llum també, no ens oblidem d'això.
La llum que hi ha, l'amor que hi ha, la bona voluntat, la bona fe, és... increïble.
I quan trobes una persona que et dona la vida, perquè estic convençut que tu has trobat gent que ha donat la vida per tu, ha deixat el seu temps, ha deixat el seu esforç i s'ha entregat perquè tu puguis descobrir l'amor de Jesucrist, això és una meravella, sí, que no s'oblida mai. Aquestes persones tenen nom i cognoms. Són
tots els de la parròquia de la Palma de Cervelló, que doncs, també et s'he de mencionar i agrair-los.
I tant que sí, doncs agraïdíssims per aquest somriure. Perquè ara noto que estàs... Clar, fa res que has rebut aquests sagraments. Estàs una mica en lluna de mel, així com els enamorats al principi, o què?
Sí, justament aquesta setmana ho pensava, ara torno de vacances, he estat una setmana a Noruega caminant per la
muntanya. Ho sé, si m'ho has dit la setmana passada, què tal? Perquè tens aquesta vessant també d'excursió, de muntanya, que també trobes aquí, sí, el senyor, eh?
Sí, per mi és la... Bueno, això també és una cosa que porto des de fa anys, tinc vocació de peregrí, i des de fa molt de temps és algo que... almenys és la meva millor via per connectar amb Déu, per sentir-me que parlo amb ell, que estic amb ell, i al final és estar amb la creació. Déu no ens ha donat les ciutats, Déu ens ha donat la natura, no?, les muntanyes, i per això m'agrada anar-hi. I sí, ara vinc de Noruega, ara estic pensant en alguna altra peregrinació en el futur, així una mica més gran.
Molt bé.
I a veure com va.
Fantàstic. Roger Pérez, 25 anys, matemàtic, ha rebut els sagraments de la iniciació cristiana en la darrera vetlla pasqual i avui ha compartit amb nosaltres aquesta experiència de manera molt serena, molt... se li nota una felicitat calmada, però molt potent. Aquesta xispa als ulls no la podeu veure, però jo sé que l'estic veient i existeix, i per tant molt agraïts perquè hagis vingut, hagis jugat amb nosaltres i hagis compartit amb els nostres oients la teva experiència, que crec que és molt maca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Roger, ànims. Ànims.
Gràcies.
Que el camí, ja, sempre hi ha pedres al camí, així,
sí,
que ànims.
Això segur. Sí.
Vinga, gràcies. Respirem un segon, pausa, ulleres de sol, xancletes, i anem cap a Zihuatanejo.